Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Diverses famílies, alumnes i professors de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú s'han manifestat aquest dimecres a la tarda per demanar que el Departament d'Educació els mantingui la jornada compacta. Moltes famílies han decidit inscriure els seus fills a altres centres que ofereixen aquesta modalitat.
Els alumnes majoritàriament volen fer jornada intensiva. Les famílies, un 90% de les famílies vol jornada intensiva. Bueno, només està a veure el parer de tota la comunitat educativa que aposta per aquí. Tenir jornada partida implicarà la mort de l'Institut Escola, perquè perdrem matrícula. Ara tenim dues línies d'ESO. Ja començarem a tenir fuga de gent que preveiem que no es pugui fer la jornada intensiva, s'anirà cap a les poblacions del costat. Per tant, de mica en mica anirem perdent i arribar a una línia d'Institut Escola, tal com deia la senyora Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, no és sostenible.
Des de Besalú han demanat una reunió amb Educació, però de moment encara no han tingut resposta. Als pares i a la direcció del centre se li ha acabat la paciència. És el nostre tema d'obertura. Avui és dijous 10 de març. La guerra entre Ucraïna i Rússia ha estat una sorpresa i la possibilitat d'un conflicte nuclear és remota. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Són algunes de les reflexions que l'expert en relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Serra, ha fet a Ràdio Olot. En una entrevista en aquest mateix programa ha explicat que tant l'OTAN com Rússia tenen part de responsabilitat. Segons Serra, un conflicte armat entre aquestes superpotències seria convencional i localitzat i creu que una tercera guerra mundial no interessa a ningú.
Però ara mateix, quin és l'objectiu de Putin?
L'objectiu final de Putin és garantir la seva seguretat, però garantir la seguretat en aquests termes és també establir una amenaça permanent. No s'acabarà el conflicte ni tan sols en el supòsit bastant realista que Rússia acabi ocupant tot Ucraïna. Primer perquè la situació d'Ucraïna es pot allargar molt, hi pot haver resistència, hi pot haver oposició a un govern titella o a la presència permanent o semipermanent de tropes russes, etc. Però a més perquè, com dèiem, ja estableix un nou mapa del món i unes tensions noves a Europa Oriental.
És molt interessant escoltar tota aquesta conversa que hem mantingut a través del podcast de Ràdio Olot i també a les nostres plataformes digitals amb en Francesc Serra. Repassarem els ítems principals de l'informatiu que ara mateix comença per emmarcar que moltes persones estan fugint de l'horror de la guerra però deixen el cor i part de la família ucraïna. 21 refugiats, entre els quals 14 menors d'entre 3 i 15 anys han arribat a Riudellots de la Selva on se'ls ha donat un pis per tal de que s'hi puguin instal·lar. També a Lloret de Mar han posat en marxa una oficina de primera acollida per atendre refugiats d'Ucraïna al Centre Cívic de Can Carbó. Bàsicament venen dones i nens. L'idioma i la socialització són les principals dificultats de les dones refugiades, ho asseguren des de la Fundació CEPAIM, responsable d'acollir refugiats a la comarca de la Garrotxa.
En una entrevista a Ràdio Olot, l'entitat ha explicat que el principal objectiu és cobrir les necessitats i fer sentir segures a les dones refugiades que arriben d'altres països.
D'entrada, aquestes dones, quan arriben, arriben amb un conflicte que no té res a veure amb el gènere en si, normalment. Vull dir, també pot ser un motiu de sol·licitar asil. Però d'entrada porten un problema a coll, venen amb unes dificultats i el que volen és cobrir, sentir-se segures i cobrir les necessitats bàsiques, bàsicament. Uh-huh. I situar-se. Vull dir, estan molt perdudes. Normalment la decisió de marxar es pren en menys de 24 hores. És la dona refugiada o la persona refugiada, no és com el migrant corrent, no? Que planifiques una, bueno, marxar del país per unes qüestions econòmiques o el que sigui.
Avui també anirem fins a Santa Pau, perquè ja tenen un nou planejament urbanístic. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat llum verd a la nova planificació.
Des de l'Ajuntament valoren positivament la notícia, però asseguren que el procés ha estat molt lent. Un dels punts de la modificació és que les plantes baixes dels edificis del centre històric es podran transformar en habitatges.
L'alcalde és Pep Companys.
Pensem que això no fa res més que afavorir. No va en contra de la idea que tenim de tornar a intentar donar vida al nucli antic, però sí que hem detectat que en els darrers temps, doncs, per diferents casuístiques, doncs, bueno, s'està despoblant. No és còmode dir-ho un nucli antic, perquè no disposa d'aparcament, no disposa de totes les comoditats, els habitatges bueno, tenen les condicions que tenen, i pensem que això només pot afavorir doncs, que si algú vol anar a viure al nucli antic, doncs, no tingui condicionants i posar-los facilitats en lloc de posar-los traves.
I avui en matèria cultural parlarem de Momi Maiga, que estrena a Olot. El jove senegalès presentarà el seu primer treball després de fer-ho a Manresa i a Girona. Porta el nom de Nio, que significa ànima en mandinga, l'idioma natal d'aquest artista.
La cora és un instrumento de los sisocos. Yo, mi madre es sisoco, es Jelly, tiene una familia de Jelly, que son guardianes de este instrumento, y los yebates también, los gadisas, hay unos certain nombre de familia, que son guardianes de este instrumento. Está hecho de mitad de calabaza, piel de vaca, tiene 22 cuerdas.
Maiga toca acompanyat d'altres músics i de la cora, ara sentíem, un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental. Momi Maiga actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot amb un concert que us recomanem especialment des d'aquí. Anem als esports. El líder espera l'hoquei Olot. El Sant Cugat, actual líder de la categoria, serà el rival d'aquest dissabte dels olotins i arriben en un moment de plena forma pels equips de casa nostra.
Un conjunt que a la primera volta va empatar la Josep Jou i que ara encadena 6 victòries consecutives. Per la seva banda, els de García i Piera passant pel seu millor moment de la temporada i amb un coixí de 10 punts respecte als llocs de descens.
L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
El Sant Cugat serà similar a la primera volta perquè ells porten molts anys jugant junts. Tot l'equip, han canviat alguna peça, però vull dir, el bloc que tenen és de fa molts anys i sí que és veritat que ells tenen un model de joc que és molt agressiu, amb pressió alta i sobretot tenen molt a porteria. Fa molts anys que ho treballen i realment els està sortint molt bé.
I a la Setmana de la Dona també hem volgut saber com està el paper de la noia en aquest cas en l'àmbit de l'hoquei. L'hoquei patins femení segueix creixent a Olot. L'hoquei Olot ja compta amb 2 equips base femenins aquesta temporada i des del club es té la intenció d'anar-ho ampliant.
Era un projecte que feia anys que es volia tornar a tirar endavant després de la dissolució de l'equip femení entrenat per l'expresident Josep Jou. Ara, exjugadores d'aquest equip tenen la intenció de tornar a competir amb els colors de l'equip olotí.
Una de les impulsores i entrenadora de la base de l'hoquei Olot és la Sofi González.
Fan una pinya supermaca, entrenen tots junts, entrenen barrejats nens i nenes, que això també els dona doncs, un plus a l'hora d'entrenar i que bueno, tothom n'aprèn de tots, no? Tant els nens com les nenes. Jo penso que és molt xulo que puguin compartir aquest espai tots junts i que puguin jugar junts en equips mixtes i també separats.
El somni de la Sofi i altres exjugadores és que el sènior femení sigui una realitat i pugui competir a Segona Catalana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboneda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboneda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 970 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboneda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de connectar amb la policia municipal d'Olot. Obrim l'àrea de servei i trànsit a l'àrea urbana. Endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i com és habitual s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar, avui en trobarem al carrer Concepció Carreras, al carrer Fluvià, al carrer Mas Beatriu i a la carretera de les Feixes. I aquest matí de 11 a 12 tallaran la ronda Montolivet. I això és tot des de la Policia Municipal, que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I a aquesta hora del matí ens despertem amb el cel mitjanament serè, presència d'alguns núvols prims i temperatures més o menys fresquetes, 6 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot.
En tenim 6 també a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 7 a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Figueres, n'hi ha 8 a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 5 a Girona, 4 a Anglès i a Vic, 0 graus a Das i un de negatiu a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Aquest dijous ens portarà un dia nuvolat, força núvols, un dia bastant apagat, al matí alguna boira, poques estones de sol, gairebé cap, potser a la tarda alguna escletxa cap al sud, i de pluja ben poca, potser arriba a caure alguna goteta, alguna espurna, però vaja, no hi haurà precipitació important, i per tant el dia quedarà fresc, amb màximes de 10 a 13 graus, com a molt 14 o 15 cap a la costa i al prelitoral. De nit tampoc farà un fred excessiu, mínimes de 3, 4, 5 a les comarques interiors, per tant Osona i Garrotxa difícilment arribarà a glaçar. Bé, tot això preveient una mica més de pluja ja divendres a la tarda. Al matí estaran nuvolats, però a la tarda, divendres, es pot animar. Una mica de pluja, una mica de neu cap a cota una mica alta, 1.500-1.600 metres. Les temperatures ni amunt ni avall es mantenen estables, per tant fresques o una mica fredes, però més destacables aquesta pluja que pot arribar a la tarda. I també dissabte podria ploure en molts indrets amb una cota de neu de 1.400 metres, un ambient una mica més fred. Tot això preveient que diumenge sigui variable, però dilluns probablement arribaria una altra tongada de pluges. Per tant, sembla que hem entrat en ratxa i que els propers dies podrem regar, especialment, com dèiem, la tarda de divendres i dissabte. Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum
durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Avui ens centrem a Besalú per inaugurar el nostre informatiu perquè allà estan Catrinen. Diverses famílies, alumnes i professors de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa s'han manifestat aquest dimecres a la tarda per demanar que el Departament d'Educació els mantingui la jornada compacta. Moltes famílies han decidit inscriure els seus fills a altres centres que ofereixen aquesta modalitat. Des de Besalú ja han demanat una reunió urgent amb Educació, però de moment no han rebut resposta.
L'Institut d'Escola Salvador Vilarrasa de Besalú s'ha plantat davant de la decisió del Departament d'Educació de passar-los a jornada partida. Moltes famílies ja han començat a inscriure els fills en altres centres d'Olot, Figueres o Banyoles que fan aquest horari intensiu. Fins ara, els alumnes d'aquest institut escola ja el feien, però el Departament d'Educació ha decidit que a partir del curs vinent hauran de fer jornada partida. El director Pep Invernó ha avisat que si no s'accepta el canvi, la jornada partida suposarà la mort de l'ESO a l'Institut Escola perquè els alumnes marxaran.
Els alumnes majoritàriament volen fer jornada intensiva, les famílies, un 90% de les famílies vol jornada intensiva, bueno, només està a veure el parer de tota la comunitat educativa que aposta per aquí. Tenir jornada partida implicarà la mort de l'Institut Escola, perquè perdrem matrícula, ara tenim dues línies d'ESO, ja començarem a tenir fuga de gent que preveient que no es pugui fer la jornada intensiva, s'anirà cap a les poblacions del costat. Per tant, de mica en mica anirem perdent i arribar a una línia d'institut escola, tal com deia la senyora Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, no és sostenible.
Més enllà de la voluntat dels pares, Pep Invernó ha recordat que quan es fa jornada partida suposa un fre en l'aprenentatge dels alumnes, ja que molts d'ells rendeixen molt menys a les classes que es fan a la tarda. Per altra banda, considera que el centre no té prous espais com per oferir servei de menjador a tots els alumnes si es fa jornada partida. De fet, el director assegura que a dia d'avui ja es fan dos torns, un a dos quarts d'una i l'altre a quarts de tres, amb uns 160 alumnes al dia, quan la capacitat és de 60 persones per torn. La manca d'espais també fa que amb la jornada intensiva a l'ESO tots els alumnes de l'Institut Escola només coincideixin 3 hores al dia. Això permet utilitzar espais que queden buits mentre altres cursos ja no fan classes i optimitzar les aules al màxim. Pep Invernó recorda que ha sol·licitat en reiterades ocasions una reunió amb Educació per parlar-ne, però que encara no ha rebut resposta.
Ara fa 3 mesos just que vam sol·licitar una reunió pel departament, fa un mes i vam tornar, no hem rebut resposta, per tant, nosaltres esperem que esperem que sigui la primera i última reunió o la primera i última reivindicació, però bueno, de moment les formes del Departament d'Educació deixen molt que desitjar, com tots veiem, i per tant anirem a una. El que estem clar és que no defallirem i no farem jornada partida a l'ESO.
La manifestació ha arrencat a les escales del pont de Besalú i ha recorregut alguns dels carrers principals del nucli antic del municipi fins a arribar a les portes de l'Institut Escola. Allà han penjat les pancartes reivindicatives que han mostrat alumnes i famílies durant la protesta en la tanca que hi havia. De cara al futur no es plantegen més mobilitzacions, però no descarten fer altres accions si el Departament d'Educació no vol escurtar-los.
Encara en educació, la Universitat de Girona acull aquest semestre 224 estudiants de programes de mobilitat i d'intercanvi. Una xifra rècord i que suposen un increment del 187% respecte al mateix semestre de l'any passat i del 57% en relació al curs 19-20. En el primer semestre d'aquest any s'han rebut 218 estudiants i això fa que aquest curs, la UDG, hagi acollit 442 estudiants internacionals. Aquesta dada supera no només les xifres de la pandèmia, sinó també les d'anys anteriors. A banda de la mobilitat dels estudiants, la UDG ha despertat l'interès de personal docent i investigador i d'administració i serveis de països no europeus associats al programa Erasmus.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fugen de l'horror de la guerra, però deixen el cor i part de la família ucraïna. 21 refugiats, entre els quals 14 menors d'entre 3 i 15 anys, han arribat a Riudellots de la Selva escapant del conflicte. La majoria viuran en països que els ha cedit en pisos, perdó, que els ha cedit l'Ajuntament i el poble intentaran començar de nou. L'Ajuntament començarà avui mateix els tràmits per empadronar-los, escolaritzar la mainada i donar-los aquella ajuda que necessitin des de serveis socials. Això a Riudellots de la Selva. A Lloret de Mar han posat en marxa una oficina de primera acollida per atendre refugiats ucraïnians al centre cívic de Can Carbó.
L'espai permet oferir atenció personalitzada per a cada família i treballar en les seves necessitats, des d'allotjament, passar per l'atenció psicològica, la salut o l'escolarització. En paral·lel, s'han posat en marxa una campanya solidària que inclou la recollida de medicaments, menjar i material, a més de la coordinació d'acollida residencial. El municipi té 808 persones empadronades amb nacionalitat ucraïnesa i des de la setmana passada s'ha convertit en un punt de referència per acollir refugiats d'aquesta comunitat.
No podem perdre de vista que bàsicament són dones i nens. L'idioma i la socialització són les principals dificultats de les dones refugiades. Ho asseguren des de la Fundació CEPAIM, responsable d'acollir refugiats a la Garrotxa. En una entrevista a Radio Lot, l'entitat ha explicat que el principal objectiu és cobrir les necessitats i fer sentir segures a les dones refugiades que arriben d'altres països. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Ser refugiada ja comporta dificultats, però si li sumem el fet de ser dona, encara més. Des de la Fundació CEPAIM treballen incansablement per ajudar les dones que marxen forçades del seu país. Un cop arriben aquí, ja no hi ha marxa enrere, perquè no poden retornar al seu lloc d'origen pel fet que allà no estan protegides. L'objectiu principal és que les dones que venen vegin cobertes les seves necessitats bàsiques i que se sentin com si estiguessin a casa, o al més a prop possible d'aquesta sensació. Així ho explica als micròfons de Ràdio Lot la formadora de llengua i literatura catalana i castellana de la Fundació CEPAIM, Farel Gamuchi.
D'entrada, aquestes dones, quan arriben, arriben amb un conflicte que no té res a veure amb el gènere en si, normalment. Vull dir, també pot ser un motiu de sol·licitar asil. Però d'entrada porten un problema a coll, venen amb unes dificultats i el que volen és cobrir, sentir-se segures i cobrir les necessitats bàsiques, bàsicament. Uh-huh. I situar-se, vull dir, estan molt perdudes. Normalment la decisió de marxar es pren en menys de 24 hores. És la dona refugiada o la persona refugiada no és com el migrant corrent, no? Que planifiques una... Bueno, marxar del país per unes qüestions econòmiques o el que sigui.
Les parets que han d'enderrocar les dones refugiades per arribar a un lloc segur són moltes, però un cop arriben encara n'han de tombar més. Entre elles hi ha la dificultat que tenen per crear comunitat amb altres persones. Això, principalment, està marcat per l'idioma.
Justament és la dificultat primera que es troben les persones, no? Per assolir aquesta autonomia dintre d'aquest nou país i d'aquesta nova ciutat on viuran i a partir d'ara serà la seva llar, necessiten... La base de l'autonomia és l'idioma, o sigui, jo podré ser autònoma en el moment que em pugui comunicar, i que entengui també com es viu al país. No vol dir que haguem d'assumir totes la manera de viure, no? de les persones d'aquí, però que sí, quina influència tindrà, no? La cultura autòctona amb bueno, amb les relacions que jo pugui tenir, amb el dels meus fills, de l'escola...
En relació a la socialització, el Gamuchi afirma que és molt complex de realitzar perquè la majoria dels fills de famílies migrades desenvolupen dues identitats, una quan estan fora de casa i l'altra dins la llar amb la família.
La Fara, el Gamuchi, ha participat a la Setmana de la Dona que estem fent aquí a Radio Olot i és una entrevista que podeu escoltar al podcast de l'emissora i també a les nostres plataformes digitals. Avui tindrem més convidades en aquest sentit. Avui coneixerem una dona que va ser política abans de que s'acabés justament la dictadura, en un món, evidentment, molt marcat per homes.
Estem parlant de l'any 1973 i Montserrat Reixac va ser alcaldessa de la Vall de Bianya. Era de les primeres dones, la primera, de fet, a la demarcació de Girona i la més jove de tota Espanya, en un context social, històric, diferent al que tenim ara. Per tant, avui tindrem una conversa molt interessant amb ella per parlar una mica de tota la seva experiència.
D'acord amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Si estàs pensant en comprar, llogar o vendre,
a Finques Paulí t'oferim una gestió personalitzada amb la màxima serietat i clients solvents.
Finques Paulí, més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona. Finques Paulí, com a casa en lloc.
Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Està clar que la guerra entre Ucraïna i Rússia ha estat una sorpresa i la possibilitat d'un conflicte nuclear ara mateix és remota. Són algunes de les reflexions que l'expert en relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Serra, ha fet aquí en aquest programa.
Doncs sí, en una entrevista ha explicat que tant l'OTAN com Rússia tenen part de responsabilitat. Segons Serra, un conflicte armat entre aquestes superpotències seria convencional i localitzat i creu que una tercera guerra mundial no interessa a ningú.
Una de les veus més autoritzades de Catalunya en l'àmbit de les relacions internacionals ha atès els micròfons de Radio Olot per resoldre dubtes sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna. Francesc Serra és professor de les relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i un especialista del món exsoviètic. Serra ha respost a diferents preguntes.
Quin és l'origen de la guerra entre Rússia i Ucraïna?
Ens hem de situar com a mínim al 2014, quan s'inicia el conflicte al Donbass, que fins al 2022 ha deixat 14.000 morts. Aquest territori autoproclama la independència sense que cap estat la reconegui fins al passat 22 de febrer. Ho fa Rússia i dos dies després s'obre la guerra. Algunes veus diuen que durant 8 anys Ucraïna ha estat bombardejant el Donbass i això ha motivat Rússia a defensar els ciutadans d'aquest territori. Però per Serra això és una mitja veritat.
Això com a mínim és una mitja mentida, una mitja veritat. En realitat, és cert que hi ha hagut guerra al Donbass des de llavors, i una guerra sagnant, una guerra que ha causat 14.000 morts, una guerra que ha hagut molts abusos, i la part ucraïnesa no n'és exempta, però, i aquí jo em vull posar des del punt de vista del dret internacional, es tractava, o es tracta, d'un conflicte intern. Sense el suport de Rússia, el conflicte no hauria durat gaire, com no va durar gaire altres zones com Kharkiv o Odessa. Però s'ha mantingut i s'ha mantingut per la tossuderia de Rússia, entre altres coses. Rússia no està defensant una població. En realitat, Rússia està combatent pels seus interessos geoestratègics.
Era previsible la guerra?
El conflicte entre Rússia i Ucraïna ha agafat per sorpresa els experts en relacions internacionals. Asseguren que la guerra trenca moltes regles de la lògica, com el dret internacional. També l'actitud que fins ara havien tingut els països, i és que des del 1945 no hi havia una invasió directa com la que s'està produint. I per últim, també es trenca la lògica que deia que els russos s'estimen Ucraïna.
Els russos és un poble al capdavall, molt sensible, molt culte, i és un poble que s'estima molt Ucraïna, per moltes raons, moltes d'elles paternalistes, però que, d'altra manera, per ells Ucraïna és important, és veí, és un poble germà, culturalment. Consideren que Kiev és el lloc on va néixer la seva nació, la famosa Rus de Kiev, medieval, i s'estimen molt la ciutat de Kiev. Jo sempre deia, els russos no suportaran les imatges del seu exèrcit bombardejant la ciutat de Kiev. I efectivament és una imatge que causa molt de dolor a molts russos. Però aquests arguments no han estat suficients.
Quins arguments hi ha sobre la taula?
Rússia acusa l'OTAN d'acostar-se cap a l'est. En part, segons Serra, això és veritat, ja que països com Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Hongria o fins i tot Ucraïna han demanat els últims anys protecció a l'Aliança Euroamericana. Això ha fet que Rússia se sentís amenaçada, tot i que l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN no era imminent.
És cert que Ucraïna fa uns anys va renovar la seva candidatura a l'OTAN. És cert que està en algun calaix de l'agenda. L'any 2008 es va rebutjar l'adhesió directa d'Ucraïna i Geòrgia a l'OTAN, però se'ls va respectar un estatut de candidat. Però ara mateix a la cimera del Consell Atlàntic de Madrid, el juny que ve, l'adhesió d'Ucraïna ni de cap altre país no estava a l'agenda, no estava sobre la taula. No era una cosa immediata ni molt menys. Rússia ha pres aquesta iniciativa militar pels seus interessos, probablement perquè era allò del moment menys pensat. Però no hi havia una situació calent que o ho fem ara o d'aquí 15 dies serà massa tard. No hi ha hagut un atac massiu al Donbass, com s'ha argumentat, no hi ha hagut una imminent entrada de l'Ucraïna a l'OTAN, simplement Rússia ha considerat que ara és el moment de fer-ho.
Quin paper juga Putin?
Serra reconeix i ha estudiat la vida de Vladimir Putin. Segons l'expert en relacions internacionals, el president rus és un jugador d'escacs.
Té una psicologia molt peculiar. No oblidem que ve dels serveis secrets, per tant, tot allò que són mind games, jocs mentals, ho controla molt. Sí, és una persona que ja parteix, diguéssim, de la utilitat de l'engany. Molt sovint, els darrers dies, hi ha molta gent que em pregunta, però en Putin s'ha tornat boig? I no, jo no tinc indicis que hagi enfollit, ni molt menys. És una persona molt intel·ligent, molt astuta, sobretot, simplement que té una forma de calcular els fets i les reaccions de l'altre, és un gran jugador d'escacs, com molts russos, i es preveu quina serà la jugada de l'altre.
Quin és l'objectiu final de Putin?
Serra no descarta que Rússia acabi envaint tot Ucraïna. Creu que és una possibilitat real.
L'objectiu final de Putin és garantir la seva seguretat, però garantir la seguretat en aquests termes és també establir una amenaça permanent. No s'acabarà el conflicte ni tan sols en el supòsit bastant realista que Rússia acabi ocupant tot Ucraïna. Primer perquè la situació d'Ucraïna es pot allargar molt, hi pot haver resistència, hi pot haver oposició a un govern titella o a la presència permanent o semipermanent de tropes russes, etc. Però a més, perquè, com dèiem, ja estableix un nou mapa del món i unes tensions noves a Europa Oriental. Rússia pot voler més o pot exigir més o pot considerar que necessita més o que té dret a més. El paisatge mundial i europeu ha canviat radicalment les dues últimes setmanes i les regles del joc també estan canviant. Aquí hem de veure si seran regles del joc que es quedaran permanents. Una vella definició d'una potència internacional és aquell actor que té capacitat per establir regles de joc o per canviar-les.
El conflicte pot acabar amb una guerra mundial?
Aquí Francesc Serra veu una possibilitat remota, tot i que també afirma que la situació és imprevisible.
Tampoc crec que a Putin li sigui igual una guerra mundial, ni molt menys. És un escenari que ningú desitja, per moltes raons. Primer, perquè no vol ser culpable d'això. Segon, perquè les conseqüències arribarien a tot arreu, inclosa la població russa, inclosa l'estabilitat del poder de Putin. És un escenari que tothom vol evitar. Tothom voldria arribar als seus objectius polítics finals sense massa sang. És per això que la guerra ucraïna també s'està allargant massa pels interessos russos, malgrat el que digui el propi Putin, que tot va segons el ritme planejat. En realitat, aquest escenari de Tercera Guerra Mundial, que caldria definir en els seus termes, però un cop més estem davant de la imprevisibilitat dels fets.
Sobre el conflicte nuclear, Serra també és escèptic.
Si s'arribés a aquest punt, això m'ho pregunten molt, si estem al davant d'una guerra nuclear, En aquest estadi no ho crec, entre altres coses, perquè Ucraïna està massa a prop de Rússia i qualsevol radiació possible podria afectar també a Rússia, recordem Txernòbil. Si anem a un nivell superior, que seria el de la guerra entre potències, aquí, en principi, s'aplicaria també la lògica de la Guerra Freda, que és la dissuasió mútua. Jo no t'ataco, almenys amb armament nuclear, perquè tu em pots atacar. Per tant, en principi, es neutralitzaria. Per tant, jo crec que si hi hagués un conflicte a Rússia o tant, seria convencional i localitzat, almenys en una primera fase. El conflicte nuclear, jo diria que és una probabilitat molt remota.
Recollida de material per a Ucraïna a Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra. 5 minuts
més. Més qüestions de l'actualitat d'avui. Santa Pau ja té un nou planejament urbanístic. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda a la nova planificació.
Des de l'Ajuntament valoren positivament la notícia, però asseguren que el procés ha estat molt lent. Un dels punts de la modificació és que les plantes baixes dels edificis del centre històric es podran transformar en habitatges.
Després de temps d'espera, Santa Pau ha aconseguit modificar el planejament urbanístic del poble. Ho ha fet amb l'objectiu de revitalitzar el casc antic. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat el nou planejament que des del consistori valoren molt positivament per tornar a donar vida al centre del poble. Des de l'Ajuntament afirmen que fa molt de temps que van demanar aquesta modificació i que s'ha demorat més del normal. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Bueno, aquesta modificació és una modificació que havia engegat i ha proposat l'Ajuntament. Per tant, contents que finalment s'hagi aprovat. Portem bastant temps amb aquesta modificació. Per diferents motius doncs, havia costat i sí que la comissió de la setmana passada doncs, ja ens constava doncs, que havia passat favorablement i que, per tant, doncs, bueno, un dels temes que ens preocupava, no? Que és poder doncs, deixar solucionat aquest tema, doncs, contents. Només podem dir que estem contents.
El punt principal del nou planejament s'ha centrat en els habitatges. Les plantes baixes dels edificis del centre històric del poble es podran transformar en habitatges. Actualment, molts espais estan en desús perquè no hi ha prou demanda d'activitats comercials o d'altres tipus. Aquest canvi busca evitar la proliferació de locals buits que hi ha al poble. L'objectiu principal és donar facilitats a la gent que vulgui viure al nucli antic.
Pensem que això no fa res més que afavorir, no va en contra de la idea que tenim de tornar a intentar una vida nucli antic, però sí que hem detectat que en els darrers temps, doncs, per diferents casuístiques, doncs, bueno, s'està despoblant. No és còmode dir-ho un nucli antic, perquè no disposa d'aparcament, no disposa de totes les comoditats, els habitatges bueno, tenen les condicions que tenen, i pensem que això només pot afavorir doncs, que si algú vol anar a viure un nucli antic doncs, no tingui condicionants i posar-los facilitats en lloc de posar-los traves.
Des del consistori es valora també l'opció d'oferir ajudes econòmiques a la gent que vulgui habitar a les plantes baixes. L'altre punt important que inclou el nou pla és el projecte de Can Torra. La modificació permetrà aplicar els usos que l'Ajuntament preveia en aquest immoble que aviat començarà a reformar-se.
I en matèria d'infraestructures, l'Estat, la Generalitat i la Diputació de Girona s'han emplaçat a trobar una solució el 2023 a la congestió de trànsit que es registra a la sortida Girona Sud des que es va alliberar el peatge.
Una actuació que seria provisional a l'espera que es desenvolupi l'entorn i també el futur Nou Trueta i que s'haurà de negociar amb els ajuntaments de Salt i Vilablareix. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri és Xavier Flores.
Hi ha diferents titularitats, la pròpia rotonda no és titularitat de l'Estat, el límit de la titularitat del vial de l'Estat acaba abans de la rotonda i creiem que aquí també hi ha tot unes qüestions de caràcter urbanístic que s'han de portar a terme en els propers anys i per tant aquí amb la Generalitat i amb els ajuntaments crec que hem d'obrir una línia directa de parlar concretament de quina és la millor solució per a curt poder afrontar els problemes que hi ha.
I els Mossos han detingut el conductor de la furgoneta que va provocar l'accident mortal a Sant Feliu de Buixalleu ahir a la Selva. L'infractor, que té 38 anys, fa poc que s'havia tret el carnet de conduent.
Aquest dimarts a la tarda, quan circulava per la GI-553, va avançar un camió, va perdre el control de la furgoneta i va envair el sentit al carril contrari per on circulava la víctima mortal. La seva furgoneta i la que conduïa la víctima van xocar frontalment i a conseqüència de l'impacte la dona va perdre la vida. L'infractor, a qui van traslladar el Trueta, va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,61, és a dir, que quadriplicava la permesa en el cas dels conductors novells. Se l'ha detingut per delictes d'homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit.
Esteu escoltant els 5 minuts més. En uns instants anem a la cultura.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Sona francament bé, és Momi Maiga i estrena a Olot. El jove senegalès presentarà el seu primer treball discogràfic després de fer-ho a Manresa i a Girona. Porta el nom de Nio, que significa ànima, en mandinga, l'idioma natal de l'artista. Maiga toca acompanyat d'altres músics i de la kora, un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental. Momi Maiga actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot.
Criat al Senegal i arribat fa un parell d'anys a Catalunya, Momi Maiga actuarà per segona vegada a Olot. L'artista de 25 anys va actuar a les passades festes d'altura i ara enceta el seu primer projecte titulat Nio. Una paraula que, en l'idioma matern de Maiga, el mandinga, significa ànima. Precisament, les seves cançons se centren en experiències vivencials i sentiments. Tot aquest missatge el transmet a través de la kora, un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental i elaborat amb diferents materials naturals. En part el mateix artista en declaracions a Radio Lot.
La kora es un instrumento de los sisocos. Yo, mi madre es sisoco, es jedi, tiene una familia de jedi que son guardianes de este instrumento, y los yebates también, los galizas, hay unos certain nombre de familia que son guardianes de este instrumento. Está hecho de mitad de calabaza, piel de vaca, tiene 22 cuerdas.
Resident a Salt des de fa 2 anys, Maiga vol transmetre a Catalunya les dificultats que va viure al Senegal, un territori on la cultura és el motor de vida per superar situacions difícils que també es recullen en aquest primer disc que veu la llum. A Momi Maiga l'acompanyen un grup de músics dalt l'escenari format per Marçal, la violoncel, Carlos Monfort, el violí i Aleix Tobias. Maiga explica que els companys li han aportat un plus musical, però també en la seva adaptació a Catalunya.
Primero he llegado aquí por invitación de la Museo de la Música de Barcelona, que tenía que hacer una conferencia, y he venido por 3 meses y después he vuelto, he venido otra vez, y ahora estoy viviendo aquí, y con los músicos de aquí, Cataluña, me han enseñado muchas cosas, he podido aprender muchas cosas de ellos, me han mandado un plus de la música que ya tenía.
Momi Maiga actuarà aquest dissabte a les 8 de la vespre a la Sala de Turín d'Olot després de fer-ho a Manresa i Girona. Les entrades pel concert es poden aconseguir a través del web d'Olot Cultura i el mateix dia a taquilla.
I encara un últim apunt cultural. Us proposem anar fins a la Casa Masó de Girona. La Casa Masó de Girona celebra el seu 10è aniversari amb un seguit d'actes i activitats, entre elles una exposició antològica sobre els vitralls de l'arquitecte Rafael Masó, que s'inaugura precisament aquest vespre.
La mostra, una llum noucentista als vitralls de Masó, apropa el visitant a la singular aportació que Masó va fer a l'art del vitrall a Catalunya durant les tres primeres dècades del segle XX. La seva dedicació a aquest art va començar amb uns llums a l'església de Sant Feliu i al rètol de la farmàcia del seu germà al carrer Argenteria l'any 1908. El director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs, explica com eren les composicions de l'arquitecte.
Formalment, ell combinava sempre motius figuratius i composicions que són pràcticament abstractes. És molt curiós perquè evidentment era un gran amant de la geometria i això en els seus edificis es veu de forma molt clara, i en els seus vitralls doncs també hi apareixen composicions geomètriques que utilitzen la llum i el color i la forma del quadrat o del rectangle i també del cercle per crear doncs uns panys de color molt, molt bonics, no?
La mostra es podrà veure durant tot aquest mes de març.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
El líder espera l'hoquei Olot.
3, 2, 1, final! Escoltem-la, Josep Jo! Victòria vital!
Dissabte passat, a la pista Josep Jou va ser una festa. L'hoquei Olot va guanyar el Barça B i 900 aficionats ho van celebrar a la graderia. La permanència està encarrilada, però el camí continua i ara ens porta a la pista del líder. Dissabte, en directe des del pavelló municipal de Sant Cugat del Vallès, Patí Hoquei Club Sant Cugat, hoquei Olot. A 8:15 del vespre la prèvia i a 9:15 el partit, amb Roger Isern i Anna Prat. I amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Tallers Sacrés, Can Carbaceres, Mar Vic, Helena Flelu, Lotei i Alomar.
El líder espera l'hoquei Olot, el Sant Cugat, actual líder de la categoria, serà el rival d'aquest dissabte dels olotins. Un conjunt que per la primera volta va empatar a la Josep Jou i que ara encadena 6 victòries consecutives. Per la seva banda, els de Garcia i Piera, passant pel seu millor moment de la temporada i amb un coixí de 10 punts respecte als llocs de descens en Roger Isern.
Duel de bones dinàmiques el que es viurà aquest dissabte a Sant Cugat. Probablement s'enfronten els dos equips en millor estat de forma durant les darreres setmanes, Sant Cugat i hoquei Olot. Els olotins viuen el millor moment de la temporada després de sumar els últims 6 punts i obrir forat respecte al descens. Per la banda santcugatenca encadenen 6 victòries consecutives amb uns números que el fan ser líder del grup sud amb 31 punts. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, espera un Sant Cugat molt similar al de la primera volta.
El Sant Cugat serà similar a la primera volta, perquè ells porten molts anys jugant junts, tot l'equip, han canviat alguna peça, però vull dir, el bloc que tenen és de fa molts anys, i sí que és veritat que ells tenen un model de joc que és molt agressiu, amb pressió alta i sobretot tenen molt a porteria. Fa molts anys que ho treballen i realment els està sortint molt bé.
El conjunt roig i negre va empatar la Josep Jou a la primera volta, l'únic empat que ha cedit en el que va de temporada. Un 5-5 on els olotins es van posar 4-1 i van haver d'acabar empatant els últims segons. Un partit amb molts gols i precisament qui és l'expert dels locals en aquesta faceta és Pau Gilabert. El capità del Sant Cugat ha marcat 36 gols, 12 en els últims dos partits. Unes xifres que, segons Garcia, han de posar en alerta el seu equip.
Ens ho posaran difícil perquè també és un equip que porta una dinàmica molt bona i porta resultats, sobretot els dos últims, amb 9 i 8 gols, o sigui, amb 17 gols en dos partits, i sobretot amb una peça clau que és en Pau Gilabert, que és el seu jugador franquícia, podem dir, que porta 36 gols ja.
L'hoquei Olot comptarà amb tota la plantilla per aquest dissabte i un dels disponibles serà Aniol Manga, jugador que està descansant minuts en els últims partits. El tècnic de Navàs explica el canvi d'una tendència no habitual a l'inici de temporada.
Els primers partits, durant un temps a la primera volta, que és el jugador més experimentat, llavors a mi em solucionava molt tenir-lo pista, sobretot molts minuts. Ara mateix crec que ens dona molt més, si pot descansar, s'hi pot descansar durant alguns minuts de la primera part i la segona part pel fet de que arriba molt més fresc i segurament no l'acabem cansant tant, i això ens fa que quan estigui pista doni el màxim nivell que pot donar.
El Sant Cugat Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans, en directe a Ràdio Olot.
I també hem volgut saber com està la situació de la dona sobre rodes. L'hoquei patins femení segueix creixent a Olot. L'Hoquei Olot ja compta amb dos equips base femenins aquesta temporada i des del club es té la intenció d'anar-ho ampliant.
Era un projecte que feia anys que es volia tornar a tirar endavant després de la dissolució de l'equip femení entrenat per l'expresident Josep Jou. Ara, exjugadores d'aquest equip tenen la intenció de tornar a competir amb els colors de l'equip polític.
L'auge de l'hoquei patins a la capital garrotxina és una realitat. Si sempre es comenta que fa molts anys que es treballa molt bé en l'hoquei masculí, el femení no queda a banda. Per segon any consecutiu, l'hoquei Olot compta amb dos equips femenins, el FEM 11 i el FEM 13. També hi ha jugadores que juguen en equips mixtes i a l'escoleta ja hi ha un gran nombre de nenes que patinen sobre les quatre rodes. Un fet que demostra el procés de creixement que viu l'hoquei femení a la comarca. Una de les impulsores i entrenadora de la base de l'hoquei Olot és Sofi González.
Fan una pinya supermaca, entrenen tots junts, entrenen barrejats nens i nenes, que això també els dona doncs, un plus a l'hora d'entrenar i que bueno, tothom n'aprèn de tots, no? Tant els nens com les nenes. Jo penso que és molt xulo que puguin compartir aquest espai tots junts i que puguin jugar junts en equips mixtes i també separats.
La imatge de nenes a les grades en els partits del primer equip masculí ja és habitual des de fa unes temporades. Des del 2019 que el FEM 11 és un equip totalment femení i que en un inici competia en lligues mixtes. Aquesta temporada tant el FEM 11 com el FEM 13 ja ho fan en lligues femenines que impliquen llargs viatges com el Picat, Reus o Vilassana. Un fet que demostra la dificultat de crear equips femenins com passava a Olot fa uns anys. Però de cop l'interès va anar augmentant. González n'explica el perquè.
El fet d'això, que comencés a haver-hi alguna nena doncs, per allà al pavelló i veiessin que jugava a hoquei, doncs vaig veure que va haver-hi com molt d'interès per part d'això d'altres nenes i suposo que i germanes, doncs, no? A vegades hi havia el germà, doncs després la germana també s'apuntava a escoleta i clar, això està en constant creixement i estem molt contents.
I el que també es té en ment és tornar a tenir un equip sènior femení. L'últim equip que va haver-hi fa 20 anys era entrenat per l'expresident Josep Jou i una de les jugadores era la mateixa Sofi González, que encara juga a hoquei patins.
Home, jo penso que sí, que pot ser possible, perquè s'està fent molta feina i molt bona des del club. I tal com estan pujant aquestes nenes, doncs jo penso que sí, que ara mateix és això, no? Hi ha un FEM 13, un FEM 11, hi ha continuïtat a sota, per tant, a mesura que van pujant, si a més en van començant, doncs jo crec que sí que pot arribar a ser una realitat. Per això també ens faria molta il·lusió poder fer un equip doncs, ja sènior, perquè així a la que vagin, bueno, no, que vagin pujant i puguin tenir cabuda també en aquest equip i poder fer ja una secció femenina també més compacta.
El somni de la Sofi i altres exjugadores és que el sènior femení sigui una realitat i pugui competir a segona catalana. L'hoquei Olot hi vol apostar per seguir fent créixer a un club que cada vegada més és una referència de l'hoquei patins català.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.